El govern aprova l'estat d'excepcionalitat per sequera i limita l'abastiment d'aigua en 224 municipis. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
No plou, seguim gastant aigua d'Ojo i això porta conseqüències. La primera, la limitació en l'abastiment d'aigua que el govern aprovarà aquesta setmana. L'estat d'excepcionalitat afectarà 15 comarques, un total de 224 municipis, on hi viu gran part de la població catalana, un total de 5,9 milions d'habitants, que a partir de dijous només podran gastar un màxim de 250 litres al dia. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
L'aprovació d'aquesta excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d'aigua en alguns casos.
Amb la mesura es redueix un 40% l'aigua per a usos agrícoles, un 15% per a usos industrials i també per a usos lúdics, és a dir, la que es fa servir per regar plantes, per exemple. A partir d'ara només es permetrà utilitzar l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fer-lo gota a gota o amb regadores. Es prohibeix també la neteja de carrers amb aigua potable.
Davant d'aquesta emergència, la consellera d'Acció Climàtica del govern català, Teresa Jordà, ha enviat aquest missatge.
Amb l'estat d'alerta és evident que no n'hi ha prou. Fem, doncs, una nova crida a la reducció de l'ús de l'aigua a 6 milions d'habitants i activem també noves actuacions per l'aprofitament màxim d'aquest recurs.
A més, el govern ha aprovat un decret llei destinat també a protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes d'abastiment d'aigua potable amb la finalitat d'evitar la interrupció del subministrament que rebem d'aigua a casa.
El principal objectiu d'aquest decret és garantir l'abastament d'aigua a les poblacions a través de la recuperació de les captacions en desús i que l'Agència Catalana de l'Aigua pugui ordenar la suspensió de les captacions d'aigua de recursos superficials i subterranis per a usos diferents de l'abastament de població durant un període màxim de 48 hores.
La sequera preocupa i cada cop va més. Actualment, l'embassament, per exemple, de Sau es troba en el 15% de la seva capacitat, quan fa un any estava al 48%. Una davallada de les reserves que l'alcalde de Vilanova de Sau, Joan Riera, ha dit que ha sigut en part per l'ús de l'aigua que les hidroelèctriques han fet servir per fer llum.
I aquí ningú hi posa freno. Tenen unes cotes que no han de demanar autoritzacions i a partir d'uns nivells se'ls ha d'autoritzar des de l'ACA. Però vull dir que quan tenien màniga ampla, doncs lògicament, quan recordem que el quilowatt anava a preu de foc, doncs és l'energia més barata i se'n tenien els marges de benefici. Només han de veure el que els ha sortit.
Ho ha dit aquest matí en una entrevista a Ràdio Estel. D'altra banda, Catalunya és la tercera comunitat autònoma darrere de Madrid i d'Andalusia on més puja l'aportació dels contribuents a la casella de la declaració de la renda en favor de l'Església. Els catalans han aportat a les seves arques 36 milions i mig d'euros, més de 3 milions d'euros respecte a l'any 2020.
Amb tot el passat 2021, la Conferència Episcopal va recaptar amb aquest gest a la declaració de la renda 320 milions d'euros, 25 més que l'any passat. De mitjana, l'aportació que fa cada contribuent a tot l'estat és de 37,73 euros.
I mentrestant, continua hospitalitzat el menor de 15 anys que va intentar suïcidar-se dilluns, precipitant-se des d'un quart pis a la Ràpita. El Departament d'Educació n'era conscient i assegura que es van activar els protocols.
El cas ha sortit a la llum arran dels bessons de Sallent que també es van llançar pel balcó de casa seva cansats de les mofes dels seus companys de l'escola. En aquest cas, el cas de Sallent, el centre educatiu no va detectar com un cas de bullying, segons ha apuntat l'inspector del Departament d'Educació.
I a tot això, avui la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha demanat disculpes per aquest cas i ha dit que l'executiu arribarà fins al final per esclarir les causes.
Uns fets com aquests s'han d'investigar, s'investigaran i s'arribarà fins al final. És obvi, no hi ha debat sobre que alguna cosa ha fallat si avui aquí estem parlant d'això, quan estem parlant de dues víctimes menors d'edat, i és per això que el govern demana disculpes.
Davant d'això, l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar ha demanat mesures urgents contra el bullying i, per exemple, ha dit que es tipifiqui com a delicte a dins del Codi Penal. D'això en parlarem avui en directe, ho farem amb la Meritxell Planella, que és membre d'aquesta associació. Mentrestant, pel que fa als esports, Alexia Putellas i Leo Messi guanyen els Premis de Bes, que els acrediten com els millors jugadors de l'any 2022. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la Mulletana s'ha convertit en la primera jugadora que guanya dues vegades aquest guardó, que es va crear ara fa 6 anys. Capitanes, entrenadors i mitjans de comunicació han obviat l'Eurocopa i la greu lesió al genoll de la Mulletana i l'han reconegut com la millor del món del 2022. 2022.
A més, aquest matí ha arrencat ja el Mundial d'Esquí de Muntanya, que se celebra a Vuitaüll, i la primera medalla ha estat per a una catalana.
Sí, per Laia Sallés, que s'ha proclamat campiona del món d'esprint amb sub-18 amb tan sols 16 anys, una prova que ha guanyat amb un dit xafat. D'altra banda, Oriol Cardona és l'altre català amb més opcions d'endur-se una medalla en la prova d'esprint.
I a l'hora de la cultura us explicarem que els catarres Doctor Prats, Bob Marley, Four Babies, El Pot Petit i Edu Esteve seran els caps de cartell de la novena edició del Festivalot. No vull despertar. Festivalot és el Festival de Música en Família de Girona, que es farà els dies 27 i 28 de maig. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, i com a novetat d'aquest any, el Festivalot organitza activitats de cultura popular amb la Falera Gironina, que és la colla gegantera de la ciutat, la geganta també Rigoberta de la Bisbal d'Empordà, i el centre El Foment.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per les properes hores. Una informació del temps que ens aprova com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb fred, però les temperatures a poc es van recuperant tot, i això és un dia d'hivern força fred avui, l'últim dia del mes de febrer, amb unes temperatures màximes que són una miqueta més altes que les que vam tenir ahir. De cara a aquesta tarda, es manté encara el risc de ruixats a les comarques de Girona, també de Barcelona, cota de neu al voltant dels 800 metres, i també cap a les comarques del Pirineu augmenta la nuvolositat, i aquesta tarda hi haurà nevades per damunt de qualsevol cota, on hi haurà més clarianes, comarques de Ponent i també comarques del sud de Tarragona, on el vent de mestral s'està emportant bona part d'aquesta nuvolositat. També la tramuntana molt forta avui a la Costa Brava amb temporal marítim. Demà tindrem un ambient més fred a primeres hores del matí amb moltes més clarianes, i de cara a la tarda, tot i que augmentarà una mica la nuvolositat, en principi no hi haurà precipitacions.
El govern ha aprovat noves restriccions per fer front a la sequera que viu Catalunya. Entre elles, ha decretat l'estat d'excepcionalitat a la conca Ter Llobregat i a les conques de la Muga i del Fluvià, i també ha acordat traspassar l'aigua del pantà de Sau al de Susqueda. Connectem amb la Judit Caselles, està al Palau de la Generalitat perquè ens en doni més detalls. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern activa la fase 4 sobre 5 perquè Catalunya fa 29 mesos que viu un episodi de sequera i la situació és crítica. De moment, aquesta fase excepcional no s'aplicarà a tot el territori, però sí a bona part d'ell. Així ho ha explicat la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Decretem l'escenari d'excepcionalitat per les conques del Ter Llobregat i Muga Fluvià. Amb l'estat d'alerta és evident que no n'hi ha prou. Fem, doncs, una nova crida a la reducció de l'ús de l'aigua a 6 milions d'habitants de 224 municipis en 15 comarques, i activem també noves actuacions per l'aprofitament màxim d'aquest recurs.
Entre les restriccions en aquestes zones, es redueix un 40% de l'aigua per l'ús agrícola, es prohibeix regar qualsevol zona verda i es redueix 20 litres el consum d'aigua per persona i dia, fins als 230 litres, que segueix sent superior del consum mitjà per habitant. Aquestes, però, no són les úniques mesures que ha pres el govern. També ha acordat traspassar el 15% d'aigua que queda al pantà de Sau al de Susqueda per evitar que es faci malbé en entrar en contacte amb el fang del fons. I a l'últim, el govern triplica recursos que es destinen als camions cisterna per transportar aigua en aquells casos d'emergència.
Gràcies, Judit. I és que aquesta sequera ens està deixant una imatge repetida en diversos embassaments de Catalunya, de fet, pantans gairebé buits. Avui, les reserves del Dessau estan al 15%, quan fa un any se situaven en el 48%. Sobre això, l'alcalde de Vilanova de Sau, Joan Riera, ha assegurat que ha sigut l'ús de l'aigua que fan les hidroelèctriques per fer llum les que han buidat l'embassament. Ho ha dit al matí a Ràdio Estel.
I una de les coses que també s'havia d'haver posat freno és que molta d'aquesta aigua que ha marxat ha sigut per les hidroelèctriques que han fet llum. Desenganyem-se, això és la realitat. I aquí ningú hi posa freno. Tenen unes cotes que no han de demanar autoritzacions i a partir d'uns nivells se'ls ha d'autoritzar des de l'ACA. Però vull dir que quan tenien màniga ampla, doncs lògicament, quan recordem que el quilowatt anava a preu de foc, doncs és l'energia més barata i se'n tenien els marges de benefici. Només han de veure el que els ha sortit. Vull dir, si en tots els pantans de tot Espanya estan igual, vull dir, és perquè la gestió i la política ha sigut la mateixa.
D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya també des de Ràdio Estel ha alertat que si a la primavera no ha plogut, la situació de sequera seria difícil de revertir. La sequera, de fet, ha portat a diferents municipis a prendre mesures per reduir l'ús que es fa de l'aigua. Per exemple, l'Ajuntament de Manresa permetrà sancionar aquelles persones que facin un ús indegut. Fins ara, a la capital del Bages no es podien aplicar sancions municipals per aquest concepte.
Segons el consistori manresà, les sancions seran adaptables a cadascuna de les fases de la situació de sequera. Quan no s'estigui en fase de sequera, les multes seran molt baixes o inexistents, però si la situació és d'emergència, com la situació que vivim, les sancions seran molt més altes. És una proposta que s'ha portat al ple municipal d'aquest mes a l'Ajuntament de Manresa i que un cop aprovada s'iniciaran els tràmits per poder crear l'ordenança per estalviar aigua en el menor període possible.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Deixant davant d'aquestes mesures d'excepcionalitat, recordem, decretades pel govern a partir de dijous, per primera vegada un jutge de Madrid investigarà l'operació Catalunya. És l'entramat polític, policial, judicial i mediàtic, recordem, destinat a fabricar proves falses per investigar persones vinculades al moviment independentista de Catalunya. De moment, els fets es poden investigar pels delictes d'organització criminal, falsedat de documents oficials, denúncia falsa, detenció il·legal i malversació de fons públics, ja que bona part de les feines es van pagar amb càrrec dels fons reservats del Ministeri de l'Interior. La notícia l'ha avançat aquest matí La Vanguardia. La investigació, però, arriba arran de la querella presentada per Sandra Rossell contra l'excomissari Villarejo i tres persones més, entre elles un agent de l'FBI que treballa a Madrid.
L'expresident del Barça es querella contra aquest agent perquè mantenia contactes freqüents amb Villarejo i creu que va estar darrere d'un requeriment d'informació que els Estats Units van fer a Espanya sobre un cas de la FIFA i que va servir de pretext a la justícia espanyola per investigar i detenir a Rossell en el marc de l'operació Catalunya.
Segons aquesta querella, l'exdirectiu Laurana va estar en el punt de mira de Villarejo després que aquest excomissari es reunís amb l'exlíder del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i aquesta li facilités una llista de noms a investigar.
Entre aquests noms destaquen els d'Artur Mas, els exconsellers Felip Puig i Jaume Giró, Oriol Pujol i els empresaris Carles Sumarroca, Mauricio Casals i del grup Planeta o Carlos Godó, d'entre d'altres. A més, Sánchez Camacho li va donar a Villarejo el contacte de Victoria Álvarez, examant de Jordi Pujol Ferrusola, perquè li donés més informació.
La querella també apunta contra l'autor d'un blog a internet que va publicar suposades investigacions policials contra Rossell i que va ser condemnat per extorquir diversos directius del Barça, a qui amenaçava per fer-les públiques. De moment, però, el jutjat no l'investiga ell. La querella tampoc inclou per ara, de moment, Alicia Sánchez Camacho, degut a la seva condició de forada. I a tot això, Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular, no tem que aquesta investigació del cas Catalunya esquitxi el seu partit. El líder dels populars ha defensat que s'investigui el que calgui. Ho ha assegurat a la sortida de la seva visita que ha fet avui al Congrés, al Mobile World Congress, que s'està fent aquests dies a Barcelona. Anem cap allà, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha mostrat sense temor al que pugui sortir del cas. I si algú del partit...
Yo creo que los partidos tienen que ser muy coherentes y de la misma forma que yo critico la actuación del Partido Socialista por parte de nuestro partido, que salga lo que tenga que salir, que se investigue lo que se tenga que investigar y que se aclare lo que se tenga que aclarar. Estamos hablando de un caso de hace bastantes años, pero lo cierto y verdad es que a veces en las cosas uno se entera posteriormente, pero lo importante es que lo que haya ocurrido que se conozca, ¿no? Con independencia del contenido y alcance de lo mismo.
Feijóo també ha llançat un dard contra el govern de Pedro Sánchez per la baixa inversió en tecnologia. Sobre l'abstenció dels populars a la cambra de Vox contra el president Pedro Sánchez, Feijóo ha reiterat la decisió del partit, ha titllat la moció de teatre i ha insistit que no anirà al ple.
Gràcies, Sílvia. I d'altra banda, avui també han sortit a la llum nombrosos missatges de WhatsApp que es van intercanviar entre l'any 2015 i el 2019 el secretari d'Estat de l'Interior, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino. Els podem llegir al País.
Aquests missatges, ara incorporats en el sumari del cas Kitchen, revelen l'estratègia del Ministeri en l'època del Partit Popular per investigar a Podemos i a líders independentistes, la majoria de vegades sense val judicial.
Sobre això, el portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, diu que això demostra de nou l'existència d'una policia patriòtica.
Esto es una alteración, como digo, del juego democrático, una alteración espuria, ilegal, además del juego democrático con la participación, como dice el periódico El País correctamente, de periodistas corruptos.
Segons Echenique, les difamacions a la seva formació i els líders independentistes tenien com a cooperadors necessaris aquests periodistes. I encara a Madrid, la mesa del Congrés dels Diputats abordarà la moció de censura que ahir va presentar Vox a la reunió de dimarts que ve. A partir d'aleshores, la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, podrà fixar ja la data que consideri oportuna per debatre i votar-la al Parlament.
La mesa no ha pogut analitzar la moció en la reunió d'avui perquè l'ordre del dia es tanca els dissabtes. Si Vox l'hagués presentat divendres, sí que s'hagués arribat a temps a tramitar-la avui.
La moció, recordem, però no té gaire recorregut, ja que sembla que només hi votarà Vox, i a tot això, el doctor en Ciència Política per la Universitat d'Oxford, Lluís Orriols, Vox no ha calculat bé el rendiment que li suposarà políticament aquest moviment. Ho ha dit aquest matí en una entrevista al Magazine del Matí.
Jo crec que la idea original podia tenir cert sentit. L'execució tal i com s'ha plantejat crec que pot ser un problema important perquè Vox tregui rendiments d'aquesta moció de censura. No crec que hagi estat un bon moviment per part de Vox.
D'altra banda, sense moure'ns de la capital espanyola, després de mesos d'anuncis, el Consell de Ministres ha aprovat avui, ara sí, els plans d'ordenació de l'espai marítim de les 5 demarcacions marines espanyoles. Això significa, per tant, que el Golf de Roses ja s'hi podrà tirar endavant un parc eòlic marí que se situarà a 12 quilòmetres de la costa.
Amb aquesta aprovació, l'Estat ara podrà convocar diferents subhastes per presentar-hi projectes. La mesura compta amb el rebuig frontal de diferents entitats en defensa del medi ambient que denuncien que amb aquesta aprovació es posa en risc tota l'àrea marina del Golf de Roses entre Cap de Creus i el Cap de Begur, perquè diuen tindrà una afectació a tot el litoral, l'espai marí i també l'espai terrestre empordanès.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. Catalunya és la tercera comunitat autònoma darrere de Madrid i d'Andalusia, on més puja l'aportació dels contribuents que fan a la casella de la declaració de la renda en favor de l'Església. Els catalans han aportat a les seves arques un total de 36 milions i mig d'euros. Això són més de 3 milions d'euros dels que es van aportar l'any 2020.
Amb tot el passat 2021, la Conferència Episcopal Espanyola va recaptar amb aquest gest a la declaració de la renda 320 milions d'euros. Això són 25 milions més que l'any passat de mitjana. L'aportació que ha fet cada contribuent a tot l'Estat és de 37,73 euros. Aquest augment d'aportacions voluntàries al sosteniment de l'Església també ve donat perquè més de 84.000 ciutadans han fet les seves declaracions marcant la X dins l'apartat d'assignació tributària. Ho ha explicat aquest matí Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola.
Que cambia vidas como las suyas, este gesto sencillo que es marcar la X. Muchas personas sostienen la vida de la Iglesia en España con su oración, con la entrega de su tiempo y también con la aportación económica, que se hace visible de manera especial en la casilla de la declaración de la renta. A todos ellos va un agradecimiento especial que va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil como el que tenemos ahora mismo.
Amb tota aquesta aportació econòmica, l'Església pot mantenir les seves diòcesis i també la seva tasca social i solidària que fa a través d'entitats com Càritas.
I pel que fa a l'economia, el mes de febrer ha tancat amb un nou increment de preus. Segons les dades avançades de l'IPC d'avui, la inflació al conjunt de l'Estat és d'un 6,1%. Això és un 0,2% més que el passat mes de gener. La pujada ve marcada per l'encariment dels aliments i també del preu de l'electricitat.
De fet, la inflació subjacent, és a dir, aquella que no té en compte ni l'energia ni tampoc els aliments frescos, també puja fins al 7,7%. Són dues dècimes més que el gener i és la xifra més elevada des del desembre de l'any 1986.
En un altre ordre de coses, Aena remarca que la proposta d'ampliar l'aeroport del Prat amb la proposta de la pista marina és només una idea i ja avisa que qualsevol projecte tindrà, sí o sí, un impacte ambiental.
Amb tot, el president d'Aena no vol analitzar encara formalment cap proposta i demana esperar els resultats que s'obtinguin de la taula tècnica que ha d'analitzar aquests projectes.
El president Maurici Lucena ho ha subratllat que el consens territorial i l'opinió del govern seran fonamentals.
Para nosotros el consenso territorial vuelve a ser fundamental en cualquier nuevo proceso de análisis de alternativas que se vaya a producir en los próximos meses.
Maurici Lucena ho ha dit durant la presentació dels resultats econòmics. Aena ha deixat enrere les pèrdues i durant l'any passat van tenir uns beneficis de més de 900 milions d'euros.
I això ha sigut possible després que s'hagi recuperat la demanda un cop passada la pandèmia. Durant el 2022 es van registrar més de 243 milions de viatgers. Davant d'aquesta situació, Aena ha revisat a l'alça les previsions de cara a aquest any i estima una recuperació del 99% en comparació al 2019.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Pel que fa a la política municipal, Maria Eugènia Gay, que és l'actual delegada del govern espanyol a Catalunya, serà atenció la número 2 de la llista de Jaume Collboni pel PSC a les eleccions municipals de Barcelona.
Gay, que va ser degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona i va substituir Teresa Cunillera al càrrec de màxim representant del govern espanyol a Catalunya i que ara fa el salt a la política municipal amb els socialistes.
De fet, recordem, Jaume Collboni va desmarcar-se del govern municipal i va sortir-ne per centrar-se en les eleccions el passat 23 de gener. Setmanes després, anunciava també que Josep Lluís Rabell, exlíder dels Comuns al Parlament, formaria part de la seva llista.
I aquest 15 de febrer també presentava un grup de suport a la candidatura de l'alcaldable socialista al PSC, conformat per persones com Nacho Corredor, Javier Mariscal, Jaume Lanaspa o Carme Soler, entre d'altres.
I la número 3 de la candidatura socialista també s'ha sabut avui. Serà Laia Bonet, l'actual tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, de fet, en substitució de Jaume Collboni, que és qui va deixar aquest càrrec. No ens movem de la capital catalana, perquè hi ha hagut acord entre l'Ajuntament de Barcelona i els propietaris dels dos edificis buits que hi ha a tocar de les Tres Xemeneies, al barri del Poble Sec de Barcelona. Amb aquest pacte s'ha desencallat, per tant, el futur d'aquests dos edificis que estaven buits i en desús des de l'any 2012.
I d'aquesta manera, el promotor propietari d'aquest bloc podrà fer-hi unes oficines a l'edifici més alt i, a canvi, l'Ajuntament es quedarà al bloc més baix per traslladar-hi al Centre de Coordinació d'Emergències, que era al carrer de Lleida. Aquesta era la condició que l'Ajuntament de Barcelona va fixar per tal de requalificar aquests terrenys on hi ha aquests edificis, que part del guany d'aquesta empresa que ara farà amb aquestes oficines es pogués revertir a la ciutat.
Estel Migdia.
I un exentrenador del Club de Patinatge Artístic de Vacarisses ha acceptat una pena de 14 anys de presó i 3.500 euros d'indemnització per haver abusat sexualment de 7 nenes menors mentre era entrenador d'aquest club. La pena de presó, però, quedarà en suspens després d'un pacte amb la Fiscalia.
Per estalviar-se aquesta pena de presó, el condemnat no podrà tornar a delinquir en un període de 3 anys i haurà de seguir un curs d'educació sexual. També d'ingressar 500 euros d'indemnització a cadascuna de les víctimes. Estarà en llibertat vigilada durant 5 anys i inhabilitat per fer qualsevol feina que impliqui el contacte amb menors durant 3 anys, tot plegat després d'haver reconegut ser culpable d'haver abusat durant el 2019 de 7 menors a qui entrenava en aquest club vallesà i a qui va fer tocaments. Posava com a excusa les correccions de la postura del cos durant els exercicis i també els dedicava comentaris de caire sexual. Quan van passar els fets, les menors tenien d'entre 12 i 15 anys.
I a Lliçà d'Amunt, els Mossos d'Esquadra busquen un adolescent de 15 anys que porta desapareguda des del passat 20 de febrer.
La noia es diu Sofia i l'última vegada que se la va veure duia un xandall blanc. La policia ha fet una crida a aquesta col·laboració ciutadana per trobar-la a través de les xarxes socials.
Marxem ara cap a Sant Boi de Llobregat, on a primera hora d'aquest matí els bombers han donat per controlar l'incendi que ahir la tarda va començar a cremar una nau que estava plena de pneumàtics en aquesta població. El foc, recordem, va obligar a confinar els veïns dels barris més propers.
I, de fet, aquest matí també els bombers seguien treballant en aquesta zona per acabar de revisar i extingir els punts calents. La nau està al carrer Riera Roja i en el moment de l'inici de les flames no hi havia, per sort, treballadors a dintre.
Acabem aquest bloc amb un apunt internacional perquè ja són 64 les persones que s'han trobat mortes després del naufragi d'una embarcació aquest dissabte a Calàbria, això és al sud d'Itàlia.
I avui dimarts també s'ha localitzat el cadàver d'un home que la marea havia arrossegat fins a la platja propera al lloc on es va produir el naufragi. Els serveis d'emergència italians creuen que encara hi podria haver desenes de persones desaparegudes, ja que dels 200 migrants que suposadament viatjaven a l'embarcació enfonsada, només s'han localitzat 81 supervivents. Els serveis de recerca, per tant, es mantenen dia i nit en aquestes operacions de rastreig a la zona.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Gairebé 3 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Obrim el bloc local i comarcal a Rocafort de Queralbs. Això és a la Conca de Barberà, on l'Associació de Famílies de l'Escola Sant Roc reclamen la construcció d'un nou edifici. Denuncien que fan classes en un barracó des de l'any 2008 i que així no poden continuar.
I per aquest motiu les famílies han començat diverses mobilitzacions per fer visible l'estat precari en què es troba l'actual centre. La construcció del nou centre es troba encallat perquè l'Ajuntament i l'Educació no es posen d'acord sobre on construir aquest nou centre educatiu. Mentrestant, la presidenta de l'AFA, de l'Escola Rocafort de Caral, Mireia Bonet, explica en quines condicions han de fer classes.
Estem parlant d'una escola que fa 15 anys que està en barracón i contem que aproximadament uns 10 anys caducat. Per tant, amb instal·lacions provisionals que dificulten al final el desenvolupament de l'activitat educativa, no? A banda del que pugui suposar l'edifici, no? També és un edifici que, tal com està actualment, ja no és que no tinguem escola nova, és que tampoc no tenim possibilitat de créixer.
Bonet reclama, per tant, que es facin efectius els acords i les promeses dels polítics i que el nou centre arribi aviat perquè els agradaria comptar amb els mateixos drets que tenen altres alumnes que hi ha al municipi, amb escoles que ja compten amb instal·lacions més noves i que sí que gaudeixen d'aquestes instal·lacions per poder desenvolupar la seva activitat educativa.
Marxem ara al Pallars Sobirà, on han creat una associació turística comarcal per fomentar el turisme que hi ha a la zona. L'entitat estarà formada pel propi Consell Comarcal, els seus 15 ajuntaments, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici i també el Parc Natural de l'Alt Pirineu i també amb Ferrocarrils de la Generalitat.
També es volen incorporar a aquesta associació representants de diferents sectors com l'hoteler o el d'esports d'aventura. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Issus, ha fet autocrítica i diu que amb tot volen reordenar i posicionar la comarca novament com un referent.
No volem assumir que el futur turístic del Pallars Sobirà depengui únicament del Consell i després tenim clar que aquest futur turístic ha de dependre de les decisions de tots i cada un dels municipis de la comarca. Per tant, decidim crear aquesta associació de turisme del Pallars amb una finalitat, que és amb dissenyar o intentar dissenyar el futur turístic del Pallars els propers 20-30 fins l'any.
Un dels principals projectes que haurà de liderar l'associació és el desplegament del projecte Bike Natura Aventura Pallars, que rebrà més de 2,3 milions d'euros dels fons Next Generation de la Unió Europea.
I atenció a aquesta notícia. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat no pot fer més controls de velocitat perquè han llançat a la brossa per error a les escombraries el radar que feien servir i que està valorat en 18.000 euros.
Els agents el guardaven en un magatzem i el van adquirir l'any passat en una habitació conjuntament on també hi havia altre material de trànsit, però durant un trasllat el van llançar a les escombraries sense que ningú se n'adonés, ho han confirmat avui fonts de l'Ajuntament. El consistori ha explicat que el radar està perdut i que ja han començat els tràmits per adquirir-ne un de nou. Han afegit que s'ha iniciat també una inspecció interna per esclarir què ha passat i que també s'ha obert un expedient al comandament responsable, que ara per ara no està resolt.
I la Guàrdia Civil ha denunciat un basar de Cambrils al Baix Camp per vendre joguines sense la normativa d'etiquetatge i documentació reglamentaris.
Durant una inspecció rutimentària, els agents van comprovar que alguns productes els mancava la documentació duanera necessària per garantir la seva traçabilitat i també que la seva importació s'hagués fet d'una manera legal. A més, s'ha advertit també als responsables del local d'irregularitats pel que fa a la seguretat i el control dels articles al no estar etiquetades en les llengües oficials de l'Estat. En total, s'han intervingut més de 300 joguines valorades amb més de 13.000 euros.
Marxem ara cap al Penedès perquè l'any 2024 Vilanova i la Geltrú i Igualada podrien estar connectades a través d'una nova ruta de bus express un cop s'hagi acabat el desdoblament de la carretera C15.
La proposta l'ha avançat aquest dimarts el delegat del govern al Penedès, David Alquézar. Alquézar, que ha garantit que aquestes afectacions més greus de les obres de la C15 acabaran els propers mesos. Per tant, preveu que es pugui posar en marxa tota l'ampliació durant el 2024. Serà aleshores quan el govern posarà en marxa aquesta línia de bus ràpid que recorrerà l'eix diagonal entre la capital del Garraf i la de l'Anoia.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I us ho explicàvem a la portada d'aquest informatiu. A la Ràpita continua hospitalitzat encara a hores d'ara el menor de 15 anys que va intentar suïcidar-se dilluns precipitant-se des d'un quart pis. El Departament d'Educació en aquest cas n'era conscient i assegura que es van activar els protocols.
La FET Educació va activar la unitat de suport a l'alumnat i detalla que va obrir una investigació interna en tenir coneixement dels fets. El pare del menor ho ha anunciat a través de les xarxes socials, on ha explicat que el noi rebia burles a l'institut on estudiava. El fill, que es troba hospitalitzat i ha hagut de fer front també a diverses intervencions quirúrgiques, ja que ha patit fractures de cames, braços, costelles i vèrtebres. En la seva carta d'acomiad, el jove, que pateix autisme, explicava, no?, que té dificultats per relacionar-se i va explicar que no tenia ganes de viure.
I tot això ha sortit a la llum, aquest cas ha sortit arran del cas de Sallent, i aquí un inspector de Departament d'Educació ha dit que al centre de Sallent, on estudiaven els bessons que van llançar-se pel balcó de casa seva dimarts passat, no van saber detectar l'assetjament, tot i els avisos que hi havia de famílies i d'altres alumnes.
Segons l'inspector, l'escola no havia respost correctament a la situació, tot i que els menors rebien assessorament psicològic a l'escola. L'orientadora de l'institut havia treballat amb ells, però mai es va parlar de bullying. De fet, moltes vegades es tractava a la víctima com si fos l'agressor, perquè responia pagant els insults que rebia per part dels seus companys. Fins i tot l'havien arribat a expulsar del centre. A més, segons alguns testimonis, el mateix centre tenia coneixement d'altres casos de bullying. El pare d'un altre alumne va denunciar, de fet, que un grup de nois de primer d'ESO assetjava el seu fill per ser migrant.
El cas de Sallent ha posat una altra vegada sobre la taula el debat per combatre aquestes pràctiques a les escoles. Per això en volem parlar amb la Meritxell Plana. Ella és membre de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Meritxell Plana, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, el vostre parer, què creuen que ha fallat tant en el cas de Sallent com en el cas de la Ràpita?
Mira, en tots els casos en els quals es produeix i s'obre un protocol d'actuació, ja hi ha alguna cosa que ha fallat. És a dir, no poder treballar en la prevenció, no poder fer aquesta feina prèvia, ja és un fracàs del sistema. En qualsevol cas, en aquests dos, si em demanes puntualment en aquests dos, jo diria que el que falla és que és un problema de base. Qui obre el protocol és l'escola. I si l'escola no accepta que hi ha un tema d'assetjament com per obrir un protocol, ja tenim un problema. Però és que, a més, són els que decideixen si hi ha o no hi ha protocol, si hi ha o no hi ha assetjament, si és positiu o negatiu. Si fan porten un psicopedagog, fan estudi amb els companys, entrevistes, intenten determinar sociogrames i demés, però acaben sent ells els que decideixen si és assetjament o si no és assetjament. Llavors, tot plegat està com molt contaminat. És molt difícil que una escola que no vol obrir un protocol d'assetjament repetidament acabi obrint-lo perquè la família insisteix i perquè es fa una denúncia a inspecció, que la denúncia a inspecció obliga a obrir un protocol i que després aquest protocol sigui positiu. És molt difícil que això passi, perquè prèviament ja no hi ha la voluntat de que això es resolgui. Mm-hmm. Això és el que jo crec que ha passat. Mm-hmm.
Perquè realment entenem que no costa tant detectar l'assetjament escolar, per tant, aquí hi ha més una cosa de que l'escola es vol evitar una mala imatge de que en el seu centre hi ha un assetjament escolar.
Sí, no s'entén massa, eh? Tampoc és una cosa que fa molts anys que nosaltres treballem en sensibilització de l'assetjament escolar, mm-hmm. I són molts els mestres que ho saben, són molts els claustres que ho saben, però són poques les escoles que entenen que el problema de l'assetjament escolar està sobre la taula, que moltes vegades comença de forma accidental, que se t'ha descontrolat la viram en una aula i els conflictes han anat a més i han acabat amb assetjament, doncs és un accident que has de respondre. Fa molts anys, els que tenim una edat, sabem que a les canastes i a les porteries estaven despullades i eren de ciment. I donaves una trompada i t'obries el cap. Posteriorment, algú va pensar que s'havia de protegir el menor davant de la possible obertura del cap. I llavors les van protegir amb colxonetes. Doncs nosaltres el que demanem és que s'ha de protegir amb colxonetes. I això vol dir treballar la prevenció. És així de senzill.
És que perquè també surt en el cas això que coneixíem avui, no? De que el noi de Sallent, en aquest cas, que es va llançar per la finestra, inclús havia arribat a estar castigat, ell que era la víctima.
Bueno, és que aquest és un altre tema que també se n'hauria de parlar, no? Estem parlant dels suïcidis i no estem tenint en compte una cosa que fa un parell d'anys va passar, que es van tancar els centres especials. És a dir, mm-hmm. tots aquells nens que necessitaven una educació especial van determinar que hi hauria d'haver una inclusió de tots aquests nens en les aules normals de tots els centres. Això és molt injust, perquè ni aquests nens tenen habilitats socials suficients per poder viure i per poder tenir una convivència moltes vegades normalitzada dins d'una aula on la resta de nens són normals, per dir-ho d'alguna manera, no és que no siguin normals, sinó que els hi falten aquestes habilitats, però és que, per altra banda, diré que també és molt injust per als companys que estan a classe. Què saben ells? Com s'ha de tractar un nen que té autisme? Fins a on ha d'arribar? Quin és el límit de la paciència que ha de tenir perquè s'entengui que aquell nen, que aparentment és normal, té una deficiència? Això algú s'ha preocupat de tractar això dins de les aules? Perquè a mi em sembla que en aquest cas és fonamental. Això és un tema. I després em fa gràcia una altra cosa, et dic gràcia amb ironia. Que el nen de Sant Carles de la Ràpita, que és autista, diuen, tenia poques habilitats socials. Home, jo diria que la persona que agredeix, es burla i menysprea un altre, també en té poques habilitats socials. Mm-hmm. És a dir, no només en té la víctima de poques habilitats socials, sinó que l'agressor també en té molt poques. I d'aquests no en parlem. D'aquests no en parlem. O no en parlem prou. I ja no parlo de les poques habilitats socials que representa que té, que hauria de tenir el grup. La capacitat empàtica del grup deu ser nefasta. Deu ser nefasta. Perquè ningú ha donat un crit d'alerta. Perquè donar un crit d'alerta no només ho ha de fer el pare, el tutor, l'escola o inspecció. Els companys, els pares dels companys, no han sabut, no han notat que hi ha algú que no has convidat mai a cap acte, a cap aniversari? No es veu, això? És una pregunta que a mi em crida molt l'atenció.
Mm-hmm. Però, per tant, davant de tot això, que sabem que no és fàcil acabar amb tota aquesta xacra, però, per exemple, des de la vostra associació l'altre dia demanàveu, per exemple, que s'inclogui el bullying dins del Codi Penal, ja com a mesura urgent, entenc.
Bueno, el que nosaltres demanem, per una banda, és que cadascú assumeixi les responsabilitats. I les responsabilitats legals no poden ser que un nen menor de 14 anys no tingui cap... pugui sortir impune de qualsevol acte que faci. Això per començar. I després, és veritat que si la legislació, o si l'acte d'assetjament, que no en tots els casos participaria i en tots els casos entraria, estigués tipificat com a delicte d'odi, es podrien demanar responsabilitats penals, cosa que ara, si és un assetjament normal, no se'n poden demanar. Això és el que diem nosaltres i això és el que hauríem d'expressar, que hi ha d'haver-hi un canvi perquè mitigar aquestes responsabilitats. És a dir, no podem pensar, bueno, és que com que les lleis són així, bueno, les lleis estan per canviar-se, no? Igual es canvien amb altres coses. Vam haver de tenir una senyora Orantes denunciant públicament que el seu marit la maltractava i després, posteriorment, morir cremada en mans del seu marit per adonar-nos que això anava en sèrio. No sé quants suïcidis hem de tenir perquè algú se n'adoni que això va en sèrio i que això és una xacra. i que això no s'acaba. El bullying no s'acaba quan s'acaba l'escola. Que després tenim gent que té trastorns socials de per vida, tant les víctimes com els agressors, i ens els anem trobant. Com a gent adulta, ens els anem trobant pel camí.
A tot això, però, hi ha com a reflexió també general dins d'aquest bullying, els telèfons mòbils no hi ajuden gaire, no? Per tant, dins de la regulació, el seu ús dins dels centres escolars creieu que es regula correctament?
Mira, el mòbil el donen els pares. I la primera pregunta que faig és, què fem? Regalem el mòbil i ens n'oblidem? Regalem el mòbil i posem pautes? Regalem el mòbil i acompanyem? Perquè, clar, regalar un mòbil és regalar el món a dins d'un aparell. No podem fer les coses tan gratuïtament. Nosaltres no estem en contra de la tecnologia, però la tecnologia ben aplicada és bona i ens pot afavorir en moltes coses. Però també és veritat que la tecnologia mal utilitzada ens pot portar a això. El que passa és que, com tot, no podem posar la culpa a la tecnologia, perquè el que no hi ha és intel·ligència emocional per utilitzar-la. No hi ha intel·ligència emocional per entendre que necessites ser empàtic per comprendre la diferència. I llavors és igual que tinguis un telèfon o que tinguis una destral. Pots fer el mateix mal.
Interessants, com sempre, les reflexions que ens deixa la Meritxell Plana, sempre que ens atén. Ella és membre de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Meritxell, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres per parlar-me.
Obrim la informació esportiva d'aquest dimarts. Explicam-vos que Alexia Putellas s'ha emportat el premi de Best a la millor jugadora de la FIFA de la temporada passada. Un premi que també va guanyar l'any passat. Anna.
Sí, la capitana del Barça ha estat escollida una vegada més la millor jugadora, tot i la lesió que la manté aïllada del terreny de joc des de l'estiu. La de Mollet ha superat Beth Mead de l'Arsenal, que va ser considerada millor jugadora, màxima golejadora i màxima assistent de l'Eurocopa d'aquest estiu amb Anglaterra, i també ha superat Alex Morgan del San Diego Waves. Alexia ha demostrat ser la millor i per això s'ha emportat un nou reconeixement individual.
Llevo 7 meses lesionada, no, realmente no sé cuándo fueron las votaciones, pero sé que es un premio que es de la temporada pasada, y realmente la temporada pasada no estuve lesionada más que 3 semanas, ¿no? Pero al final, cuando estás tanto tiempo fuera, es como que la gente no bueno, yo entendía como que no te tenía en cuenta y todo eso, pero bueno, una vez más me han demostrado que no y que la temporada pasada pues fue increíble.
Alexia també ha estat escollida millor 11 de la FIFA juntament amb les seves companyes d'equip al Barça, Mapi León, Keira Walsh i Lucy Bronze.
I pel que fa a les categories masculines, el guardó de Best, el millor jugador, ha estat per Leo Messi.
L'argentí s'ha imposat el seu company del PSG, Kylian Mbappé, i el jugador del Madrid, Karim Benzema. Messi ja va guanyar aquest guardó el 2019 i amb el d'ahir a la nit ja en té 2 a casa que l'acrediten com a millor jugador.
Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador.
Messi ha estat el més votat en un any on ha aconseguit guanyar la seva primera Copa del Món amb la selecció argentina. Pel que fa als altres premis, l'argentí Emiliano Martínez, o el Dibu, com se'l coneix, s'ha emportat el premi de Best a millor porter, un guardó que li arriba després de guanyar el Mundial de Qatar. Pel que fa al de millor entrenador del 2022, el de Best ha estat per Lionel Scaloni, que va estar al capdavant de l'Argentina en aquesta fita mundialista, i també ha estat per Serena Wakeman, en la de millor entrenadora, per com va dirigir la banqueta anglesa a l'Eurocopa.
I encara sobre aquest premi de Best, el jugador del Real Madrid i capità de la selecció austríaca, David Alaba, ha explicat a través d'un comunicat per què no va votar el seu company d'equip, Karim Benzema, i es va decantar per Leo Messi.
Aquesta nominació ha causat molt de rebombori a les xarxes i és per això que Alaba ha hagut d'argumentar el seu vot. Ha explicat que la selecció d'Àustria no només vota el capità, que és ell, sinó que ho fa tot l'equip, i la majoria d'ells es van rendir als peus de Messi, però ha volgut deixar clar a través d'aquest escrit la gran admiració que sent per Benzema i que el seu parer és el millor davanter del món. Aquesta no és la primera vegada que un meridí madridista vota a Messi i aquest reconeixement no està ben vist a la capital espanyola. És per aquesta raó que sempre que passa, el protagonista en qüestió, aquesta vegada Àlava, ha hagut de recular per no fer enfadar ningú.
I no deixem el futbol internacional perquè avui hi ha hagut rebombori en dues de les federacions de futbol, Anna.
Sí, avui hem sabut que el president de la Federació Francesa, Noël Le Graët, de 81 anys, ha presentat la seva dimissió després d'11 anys al capdavant de la federació. Aquesta notícia, avançada per l'equip, arriba després que Le Graët, al gener, fes unes declaracions menyspreant Zinedine Zidane, fet que li va costar molts suports que tenia la federació. L'expresident ja va dir en un programa de ràdio que just quan vinculaven Zinedine Zidane a la banqueta de la selecció francesa, mai li hauria agafat el telèfon i que es busqués un altre equip perquè Didier Deschamps havia acabat de renovar amb la selecció. A més, també va dir que li era igual quina banqueta acabaria dirigint, perquè mai es van conèixer i mai l'havia tingut en compte. I tot i disculpar-se, Le Graët ha acabat dimitint. I fa molt poca estona hem sabut que després de dimitir, el president de la FIFA, Gianni Infantino, li ha donat un càrrec a la FIFA, dirigirà l'oficina de París, i ho argumenten assegurant que li han donat el càrrec per les seves habilitats, pels seus coneixements i per les seves experiències.
Però no és l'únic, que aquí també ha plegat ha estat el de la Federació del Canadà, Nick Bontis.
Sí, a principis de mes, la selecció femenina es va plantar dient que no jugaria cap partit més si no es canviava el seu contracte, tant el del masculí com el del femení, però van acabar reculant després de ser amenaçades en prendre accions legals contra elles. Aquesta renúncia arriba poc després que els presidents de les 13 federacions, tant provincials com territorials del Canadà, exigissin la seva dimissió. Les jugadores volen que de cara al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda d'aquest estiu rebin els mateixos recursos que l'equip masculí va rebre durant el Mundial de Qatar. En un comunicat, Bontis ha reconegut que fa falta un canvi en la igualtat salarial.
Deixant de banda ara si el de Best i aquestes dues renúncies en l'àmbit purament esportiu, Barça i Real Madrid ja preparen el partit corresponent de l'anada de la Copa del Rei de dijous al Santiago Bernabéu.
Sí, ahir ja us vam explicar que Robert Lewandowski serà baixa segur per al partit de dijous perquè el polonès té una sobrecàrrega a la cuixa esquerra i el temps de baixa podria ser d'entre 2 i 3 setmanes. Doncs bé, avui us expliquem que Ansu Fati tampoc s'ha entrenat amb el grup aquest matí. L'objectiu és que demà sí que pugui participar en la sessió d'entrenament i poder estar disponible aquest proper dijous. D'altra banda, pel que fa a les baixes del Madrid, Rodrigo sí que s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar en la llista de convocats pel Clàssic de Copa.
I en bàsquet arriben males notícies des de Nord-Amèrica. A l'NBA, LeBron James podria estar setmanes de baixa.
Sí, diumenge l'estrella dels Lakers es va lesionar el peu dret tot sol a la pista dels Mavericks i tot i que el seu equip no ha informat del temps que estaria allunyat de la pista, els mitjans nord-americans asseguren que la baixa podria ser força llarga. LeBron James es perdrà segur el partit d'aquesta nit contra els Memphis Grizzlies i no es descarta que no torni fins l'última setmana de la temporada regular. La seva lesió arriba en el pitjor moment possible amb l'equip jugant-se l'accés als playoffs.
Perquè faran bola avui tornar a la Lliga Europea, 3:15 del vespre al Granollers visitarà la pista de l'Alpla austríac amb l'objectiu d'acabar segons de grup.
Aquesta posició, però, no dependrà exclusivament d'ells. Els vallesans han de guanyar i esperar que el Nexe croat perdi contra l'Sporting, que és el líder, i mirar el gol a Veraix. Els Granollers ara és tercer i si es posés segon tindria el factor pista a favor en la tornada dels vuitens de final.
No només d'handbol, perquè avui també hi ha Champions al Waterpolo, Anna.
Sí, el Sabadell visita un dels rivals més directes del seu grup, el Marsella. Tots dos equips estan empatats a 4 punts, amb una victòria i una empat, i qui perdi quedarà últim de grup, per tant, ja no hi hauria opcions. Recordem que aquest partit és de la segona volta i que la primera vegada que es van enfrontar, el Sabadell va guanyar per un ajustat 13-11.
Allà, acabem aquesta informació esportiva amb un apunt d'esquí de muntanya, perquè avui ha començat el Mundial d'Esquimo, que s'està disputant a Buitaull, i la primera medalla ha estat per una catalana.
Sí, Laia Saller s'ha proclamat campiona del món d'esquí de muntanya. Això és el que ha dit un cop acabat la prova.
Estoy muy contenta, como siempre me lo he pasado súper bien, y más aquí corriendo en nuestras tierras, entonces mucho más emocionante y bueno, lógicamente no me lo esperaba porque hace poco me rompí el dedo, entonces ha sido algo un poco inesperado, pero ya está, a seguir.
Això pel que fa a la categoria sub-18 i Maria Costa s'ha emportat el bronze en la categoria sub-23. En la masculina, Oriol Cardona buscarà l'or en sprint. El Banyoles arriba en un bon moment de forma, ja que ve de guanyar l'or en relleus i la plata en sprint a la darrera prova disputada de la Copa del Món a Val Martello, a Itàlia. Cardona també està inscrit en la cursa vertical de demà i en el relleu mixt de diumenge.
Molt bé, gràcies, Anna. Vinga, 10 minutets, encara no per tancar aquest programa. El Magiro, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavier.
I obrim la informació cultural explicant-vos que Àngel Llàcer i Manu Guix estrenaran aquest setembre la comèdia The Producers, la producció musical més ambiciosa que han fet fins al moment.
Sí, els responsables de La jaula de las locas, Cantando bajo la lluvia i La tienda de los horrores obren un nou camí ara i ho fan amb l'adaptació de l'obra de Mel Brooks. Ho faran amb la productora Nostromo Life i estrenaran l'obra al Teatre Tívole i això serà el setembre d'aquest 2023. Àngel Llàcer ha dit avui que The Producers és l'espectacle natural que els tocava fer com a equip.
Aquest espectacle ens suma tot el que té l'humor de La jaula de les loques i l'espectacularitat de números musicals de Broadway de Cantando bajo la lluvia. Aleshores, és com sumar aquestes coses i arribem a The Producer.
Clar, i quan diem que la producció, que serà la producció musical més ambiciosa que han fet fins al moment, és que hem de tenir en compte que The Producers tindrà, atenció, un elenc inèdit de 20 actors i ballarins, també una orquestra en directe i una escenografia prometen de gran format, així que estarem atents i al setembre el Tívoli ho veurem. Exacte. Bé, ja ho diu, no, el Llàcer, que ho combinarà les dues
catalana.
Coses.
Mm. Vinga, va. A la plana musical de festivals, avui hem sabut que els Catarres, Doctor Prats, Bon Barley for Babies, El Pot Petit i Edu Esteve seran els caps de cartell de la 9a edició del Festivalot, que és el Festival de Música en Família de Girona i que se celebra enguany els dies 27 i 28 de maig. No vull despertar.
Estem escoltant l'Edu Esteve per sota, un dels caps de cartell d'aquest festivalot, que a més és un festival que aquest any incorpora una novetat i organitza activitats de cultura popular i ho fa amb la Falera Gironina, que pels qui no sapigueu què és la colla gegantera de la ciutat, també ho fa amb la geganta Rigoberta de la Bisbal d'Empordà i el centre El Foment. Les entrades per anar-hi ja estan a la venda, a la web oficial, i el projecte del festivalot busca apropar la música en directe a les famílies que tenen nens perquè gaudeixin tots plegats i de fet ho fa en un ambient que, doncs, que acompanya, que seria el Parc de la Devesa en aquest cas.
Que sí, no? Sempre s'agraït anar al festival amb nens. No? Mira, clar. Va, avui també en l'apartat de plantons hem d'explicar que la coronació...
Clar, és que passem dels caps de cartell, de confirmacions...
Els no cap de cartells.
Exacte.
Perquè en l'apartat de plantons us expliquem que la coronació de Carles III d'Anglaterra, que serà el dia proper 6 de maig, no hi actuaran ni Harry Styles... ni Elton John... ni Robbie Williams, ni les Spice Girls, ni els Amics de les Arts.
I aquesta broma introduïda aquí, tu un moment, senyor, bueno, que t'havia preparat ben bonic.
Déu-n'hi-do, la llista.
Déu-n'hi-do la llista de plantons de la coronació de Carles III d'Anglaterra. Ni Harry Styles, ni Elton John, ni Robbie Williams, ni tampoc les Spice Girls. Si us semblen molt, això no és tot, perquè aquests artistes se sumen a ja el llistat que havien rebutjat la proposta, que va passar la setmana passada això, i ho van fer Adele i Ed Sheeran. La majoria d'ells, però, Xavi, aleguen problemes d'agenda, de compatibilitat, a l'hora de rebutjar doncs, aquesta invitació reial, i mai més ben dit. Però alguns com Adele ni tan sols ni s'immuten i no donen cap explicació. No, simplement diuen que no hi van. Sí que contesten, diuen que no hi van, però sense cap mena de justificació ben i tirant pel dret. Falten només 2 mesos per la coronació del monarca, que, com bé has dit, serà el 6 de maig, i cada vegada no, doncs, hi ha més incògnites al voltant dels cantants que actuaran en aquesta festa. Segons podem llegir el tabloid britànic de Mirror, la negativa d'Ed Sheeran i d'Adele va causar una gran decepció a Carles III d'Anglaterra, ja que eren els seus preferits. Ara ve la justificació d'Ed Sheeran, és que té un altre concert als Estats Units, ho podem confirmar perquè el té, tot i que també s'ha de dir que li havien proposat un avió privat perquè pogués arribar, però no, té un concert als Estats Units.
Ja la desesperada.
Harry Styles, per la seva banda, ha detallat que té compromisos similars i que no hi assistirà, i en aquest cas Elton John, doncs, que estarà en plena gira de comiat i que tampoc doncs podrà fer l'actuació, la coronació de Carles III d'Anglaterra.
S'haurem de conformar en convidar Mr. Bean. No? O sigui, els hi fallen tots els artistes que
no,
conviden.
No, els hi fallen tots.
Perquè sembla que la divisió d'actuacions de la coronació de Carles III d'Anglaterra sí que comptarà amb noms com la banda britànica de pop Take That, Kylie i Danny Minogue, Lionel Richie i el compositor Andrew Lloyd Webber.
És que són noms complicats. Bueno. Era més fàcil si s'hagués confirmat
Ed Sheeran
i Adele, no? Vinga, i també, segons The Mirror...
Quin aquests... festival s'està muntant, però...
Déu-n'hi-do. Aquests són els que sí que han confirmat, llavors sí que n'hi ha un que està, podríem dir, a l'aire, estan en plenes negociacions, que és el cas del cantant Olly Murs, que doncs, està negociant amb la corona britànica a veure si actuen o no actuen i si és compatible amb la seva agenda, no? Va, ja veurem, informarem, això passarà el 6 de maig.
Va, tornem a casa nostra, perquè l'Ajuntament de Barcelona ha cedit la Casa Hurtado, que és una obra modernista protegida com a bé cultural d'interès local, a la Fundació Victoria de Los Angeles, que perquè es faci un centre de difusió musical.
Ja es preveu, de fet, que les obres s'acabin a finals de l'any que ve, el 2024. Aquesta decisió s'emmarca en les celebracions de l'any Victoria de Los Angeles, que commemora doncs, el centenari del naixement d'aquesta soprano. Uns actes que començaran aquest novembre amb un concert a la Universitat de Barcelona i acabaran el novembre del 2024 al Palau de la Generalitat de Catalunya. El comissari d'aquest any Victoria de Los Angeles, Marc Busquets, explica com ajuda aquesta commemoració per que es conegui la figura de la soprano.
Els objectius d'aquest any són la consolidació de figura de Victoria de Los Angeles dins de la cultura del país, com deia, com a ambaixadora de la cultura catalana i espanyola, el record de la vida i carrera de Victoria de Los Angeles a les ciutats i teatres importants per a ella, la recuperació del llegat vital i artístic de Victoria, no publicat fins ara i, per tant, desconegut, la reivindicació de les diferents facetes de Victoria de Los Angeles com a artista, dona pionera, mare...
Mira, i ara, sense marxem de Barcelona, anem cap a Reus, perquè aquesta ciutat dedicarà l'any 2023 a la figura de l'autor Xavier Amorós, coincidint també amb el centenari del seu naixement.
Mira, avui tots són efemèrides. En aquest cas, Reus ho farà a través de més d'una trentena d'actes i d'activitats que ajudaran a recuperar l'obra i la figura d'un dels autors, diuen, més reconeguts de la capital del Baix Camp. L'any Amorós estarà comissariat per la seva filla, que és la Maria Lluïsa Amorós, que de fet també és novel·lista i professora, Xavi. El regidor de Cultura de Reus, Daniel Requesens, deixa clar que el programa d'actes d'aquesta efemèride està obert a noves incorporacions.
Però també com va passar amb l'any Ferreter, el que volem, la pretensió, és que precisament al llarg de l'any també s'hi vagin afegint entitats, institucions, col·lectius doncs, que vulguin també honorar o revisitar o parlar-nos d'aquesta figura importantíssima que és, que t'il·lustra Reusenc, que és Xavier Amorós.
Mira, i canviant de qüestió, per si no n'hi havia prou, Olma, avui han entrat en funcionament una nova plataforma de streaming a l'estat espanyol, és l'anomenada Sky Showtime.
És la hora. Sky Showtime. Nuevo servicio de streaming.
Com estem escoltant, és un nou servei de streaming i en aquesta nova plataforma s'hi podran veure sèries com Yellowstone, protagonitzada per Kevin Costner, que és una de les sèries més populars als Estats Units i que, de fet, ja va per la cinquena temporada. A la nova plataforma també s'hi troba contingut exclusivament en espanyol, com, per exemple, la sèrie sobre la vida de Miguel Bosé, que estarà disponible a partir del 3 de març. De fet, és una sèrie molt esperada perquè el mateix Bosé hi participa.
Per cert, que aquest dilluns també al vespre s'ha presentat la tercera edició de la Velada de l'Any. És un esdeveniment esportiu i cultural de la plataforma Twitch, que en l'edició de l'any passat va assolir rècords històrics, atenció, acumulant 3,3 milions d'espectadors en directe.
I pels qui no entengueu què és això de la Velada de l'Any, bàsicament són combats de boxa entre famosos que retransmeten en directe. L'streamer Ivan Llanos, que és l'organitzador d'aquest esdeveniment, ha assegurat que aquest any vol repetir o millorar el rècord. La tercera edició es farà a l'estadi Civitas Metropolitano, casa de l'Atlètic de Madrid. L'any passat, recordem, es va fer al pavelló de bàsquet de Badalona. Les entrades, això sí, seran més cares que els altres anys, les més barates costaran 30 euros i la justificació és que aquest any aquest esdeveniment li ha costat 4 vegades més a Llanos.
Mira, i per tancar aquest bloc cultural us expliquem que avui hem conegut un nou cap de cartell també del Festival Sons del Món de Roses. Es tracta dels legendaris The Jackson, són els antics The Jackson 5, el grup integrat pels 5 germans Jackson i que va ser l'escola també del mític Michael Jackson. Els The Jackson que actuaran la nit el dissabte 22 de juliol en el que serà el seu únic concert aquest estiu a Catalunya.
Sí, l'espectacle que portaran al festival és un recorregut per les seves cançons més emblemàtiques, tocades en directe, hits mundialment coneguts com I Want You Back, ABC o el Blaming on the Boogie, que escoltem de fons.
Molt bé, gràcies, Olma. No ens els perdrem, segur, els The Jackson a les Roses.
Clar que no. Fins demà, Xavi.
Fins demà i a tots vostès també. Ens retrobem demà, si ho volen, a les dues puntuals aquí a Ràdio Estel. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic Jordi Carretero i a la redacció els informatius d'aquesta casa. Ràdio Estel, una altra estona demà a les dues. Us deixem ara i fins les 6 amb Joan Trias i el seu equip amb la caravana. Fins demà.